Aquesta setmana he llegit Guilleries, la darrera novel·la de Ferran García que acaba de publicar Males Herbes. Com molts lectors habituals a qui he consultat el nom de l'autor, García havia estat fins ara tot un desconegut. Fa setmanes, l'escriptora Núria Bendicho em va llegir l'inici d'aquest volum fent-me salivar per llegir-lo, i per aquelles sincronies de la vida els seus editors van enviar-me'l tot pregant que no em deixés escapar aquesta veu literària. Obro parèntesi. Editors, perseguiu-nos, i si cal, feu-vos pesats. És llavors quan vaig descobrir que l'escriptor taradellenc havia publicat dues novel·les més, poesia i relats, configurant una obra personalíssima i intransferible. Diuen els editors que aquesta aventura, la d'en Boy, un noi que descobreix la sang i l'exili al mateix temps, que fa el seu subjecte a través del dolor i escapant-se de la ferida, és un western crepuscular. Jo diria més aviat que Guilleries és un assaig sobre com la natura relaciona amb l'inconegut, els rituals i els misteris. No ens equivoquem. García no és un paisatgista, és un cercador de masmorres i pedres que amaguen històries, clarobscurs, zones on hi ha un sí però no. L'autor és un curiós de les fronteres, dels marges i dels sots. Quan ets al vell mig d'aquest sot, diu ell mateix, es fa més evident que ets dins una presó de pedra, marges, cims i boscos infinits. La plana, sí, però una plana enganyosa i falsa. A tot arreu hi ha bonys, la terra és boteruda i plena de turons. El clot fa que s'hi acumulin boires, i tot plegat, muntanyes, turons, boires, camps, pobles i masies, et marca, per bé o per mal. García, diguem-ho també, tampoc no és un místic, perquè creu que totes aquestes zones del mig també defineixen les persones, uns éssers que busquen, com en Boy, el sot en què es puguin alliberar de la culpa, fins i tot del dolor que comparteixen amb els morts. Més endavant, diu ell mateix, quan totes les persones que m'estimava eren mortes, vaig pensar que si ho hagués recordat a temps, potser ens podríem haver amagat tots allà. Sovint les imatges d'en García són tan poderoses que la trama s'escapa de les mans i potser Guilleries és en aquest sentit un intent d'antinovel·la volgudament boirosa, ferèstega com el sotabosc que evoca amb una prosa molt vella. Això és indiscutible. El que és ben clar, i diria que curiós, és que García és un dels molts autors de la nostra literatura que torna a la natura fugint de la ciutat i que rodoreteja com una màquina rabejant-se la crueltat. Avui, més que mai, m'agradarà saber què en pensen d'aquest llibre els meus corresponsals al món de la narrativa. Aquesta setmana he llegit Guilleries, de Ferran García, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet l'escriptor Jaume C. Pons a l'Horda i la crítica Marina Porres. Soc en Bernat Adéu i sou a l'Illa de Mayans, el podcast d'Ona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Jaume C.
Ué!
Lady Porres.
Bon dia.
Avui ho he dit al revés.
Sí, avui al revés.
Començo en català i després em passo a l'anglès. Aviam, moltes coses a comentar d'aquesta obra que, per dir-ho així, ha revaloritzat la figura d'un autor que la majoria de nosaltres, jo ho he de confessar, en un país on tothom llegeix de tot i tothom té temps per tot, jo no havia llegit. És un llibre que et sorprèn perquè realment està molt ben escrit. És un autor que ha fet bàsicament vida a Males Herbes, no, Jaume? I aquí ha anat publicant la seva obra i potser aquesta sigui la seva novel·la més assequible o, si més no, la que s'ha fet popular per aquelles coses de la vida. No?
A mi m'ha sorprès molt la volada que ha tingut en molt poc temps, que ja hi hagi una segona edició en marxa i que la gent en parli tant per xarxes. Ho diré perquè jo m'he llegit tots i cadascun dels seus llibres. No només ha fet vida a Males Herbes, va guanyar el Premi Pare Colom de Poesia i se li va publicar un poemari a la Fosca i Jonar Montaner, editor. I en aquest sentit, les seves novel·les anteriors, Recorda que moriràs i Blasfèmia, aquestes sí, a Males Herbes, no se diferencien gaire d'aquestes Guilleries. Vull dir, no, és que ha fet una cosa molt diferent, molt més accessible, no? En Ferran té un do per la poeticitat, té un univers molt simbòlic, molt metafòric, amarat de dolor. és una mirada que s'enfonsa en les entranyes de l'ésser humà i en les coses més grotesques. Ell forma part d'aquesta nova tongada d'escriptors que practiquen el neogrotesc i sobretot amb aquesta veu, que evidentment ho des abans de la introducció, rodoredeja, amb el sentit que és una herència clara de la mort i la primavera. Una veu innocent que contempla de cara a cara tot l'horror del món. I en aquest sentit, per això connecta molt bé a Núria Benditxo, que és una de les més grans defensores d'aquesta obra, Terres Mortes i Guillem se poden llegir amb un estudi de literatura comparada, i dintre del catàleg de Males Herbes enganxa molt bé amb aquesta escriptura mòrbida i molt expressiva, i sobretot amb obres com Sena Lucia Pietrelli, lliga molt amb el tema dels silencis familiars, de l'horror, de lo grotes, de lo terrible, i connecta molt bé, per exemple, amb Lítica d'Anna Lucia Pietrelli, que també està a Males Herbes i que va mereixer el premi Lletra d'Or com el millor llibre de l'any. Per tant, és un catàleg coherent. Estic molt sorprès, però sobretot estic molt content, perquè se mereix aquesta atenció i que el llegim, perquè jo crec que escriu molt bé.
A vegades les coses passen perquè sí, perquè a vegades hi ha triomfs literaris que sorgeixen del no-res. Jo diria que alguna cosa hi té a veure, i jo en aquest sentit ho aplaudeixo, el nou disseny de les cobertes de Males Herbes, perquè com sabeu gairebé
també
sempre eren molt uniformades, i això donava una marca i una entitat, i eren molt boniques, perquè realment els llibres verds, a més aquell verd clar era un verd que no acostumaves a trobar. A més, aquesta portada està molt ben dissenyada i segurament ha donat un nou caire a la col·lecció. Ara ho deia en Jaume, a mi m'encurioseix. Jo crec que quan s'estudiï, Marina, la literatura d'avui, els filòlegs tindran feina per buscar quants fills bastards té la mort i la primavera, perquè realment, jo diria, i és molt curiós també que Rodoreda s'hagi convertit una mica en la mare d'escriptors molt diferents, en edat, en origen, i que propicia aquest curiós retorn a la novel·la familiar, a la
bueno, aquí dèieu la mort i la primavera, però aquí hi ha quanta guerra també la idea d'un personatge jove entre la infantesa i l'adolescència que descobreix el món i es desenganya i coneix la culpa a partir de tot això. Jo crec que també hi ha bona part de quanta guerra aquí, però la veritat és que és molt curiós. El Jaume deia, no es diferencia gaire, jo havia llegit Blasfèmia també, i sí que és veritat que l'univers és el mateix, però jo crec que l'èxit d'aquesta novel·la, primer, hi ha un tema que és, jo crec, de la localització. El fet que passi això, Plana de Vic, Última Guerra Carlina, com un univers així remot, però alhora també em sorprèn que això es vengui com un western, perquè en realitat quan tu la vas a llegir és una obra que té un to poètic absolutament pujat.
Sí, a mi em va estranyar molt aquesta nomenclatura, perquè realment, i si ho fos, fantàstic, vull dir, s'han fet westerns meravellosos, però no el veig enlloc.
Que a mi us diré, és la part que m'agrada menys del llibre, és a dir, jo crec que aquí hi ha personatges molt ben travats i que la trama perd força perquè se li tira al damunt un llenguatge poètic que està excessivament carregat. I no és una cosa que em passi només amb Ferran Garcia, sinó que és una tendència que passa en literatura catalana contemporània de dir, per què tothom posa una veu profètica a la seva novel·la? A més, d'on surt això? Perquè a més aquí no la necessita. És a dir, la figura, per exemple, de l'àvia, que és aquesta mena de fetillera estranya, però que carrega tot el pes de l'esoterisme i d'aquesta mística estranya, que a mi m'ha agradat moltíssim.
Sí.
I és que hem de dir, no cal que estigui tot tan pujat, perquè ja ho pots fer a través d'elements concrets.
A mi també em passava, comparant amb una pel·lícula, a vegades hi ha frames o escenes tan boniques que et despisten de la trama, no?
Sí,
i la trama al final
sí,
és important,
que no és que no
perquè
estigui ben escrit,
sí, sí.
Com
no,
de
no,
dir,
no, està,
no,
al contrari, sona està meravellosament ben escrit, però a vegades el que tu deies, la vaporització d'imatges és tan bèstia que a vegades a mi em costava seguir la trama, però abans de tot això ja m'expliquem una mica què hi passa aquí, no? Perquè parlem de natura, parlem de família, i per això jo el tema del western m'incomodava, perquè sobretot estem parlant d'una Bildungsroman, i això sí que ho emparenta amb quanta guerra, no? Amb la història d'un noi que fuig dels seus orígens i que es fa a si mateix en el trauma, que això sí que és Garcia 100%, no? El dolor com a edificador del subjecte, en aquest cas d'un noi, no? I que fuig d'una circumstància molt bèstia. No?
La prosa d'en Ferran Garcia té una única conclusió, i és que el dolor és infinit. És una criatura serpentejant que fa que se mossegui sa cua amb una espècie de rosari molt ben lligat i no en poden fugir, per tant, de quina manera sa consciència s'hi enfronta. En aquest sentit, se podria llegir com a revers carnal d'una obra cerebral com és Els estranys d'en Raül Garriga Said. Llegits en comparació també seria molt interessant.
I tant, perquè són dos universos allunyadíssims amb un mateix tema.
Exacte. Per tant, és en efecte una novel·la de formació, no en l'edat adulta, no és que sigui un Bildungsroman i el noi creix, sinó que és una novel·la de formació en la consciència de l'abominable del món. Vull dir, és una conscienciació de tota aquesta situació devastadora. Ara seré una miqueta més concret. Quina és la història, pròpiament? És la història d'un al·lot abandonat per son pare, distanciat de la seva germana per una tria, ell se'n va amb la seva àvia, a qui no pot dir pel seu nom més que en la intimitat perquè li agrada ser anomenada Madame Lavó, agafant, com d'Anna Marina, encarnant tota aquesta cosa de bruixeria, de criatura que va més enllà de la societat i ja li agrada a ella, i a partir d'aquí s'estableix aquesta relació estranya amb totes aquestes criatures que envolten Madame Lavó i la gent del poble. A partir d'aquí, la trama bàsicament desemboca amb el fet que coneix uns bandolers per unes circumstàncies atzaroses, i a partir d'aquí la cosa no fa cap altre fet que anar a pitjor. Vull dir, se desencadena un horror, una matança, una massacre, a poc a poc. Entremig, com ens trobam, segments molt breus que funcionen gairebé com històries dintre d'històries, que són les definicions i les caracteritzacions dels personatges terribles que envolten la vida del pobre al·lot. En aquest sentit, se nota molt la influència d'en Andreu Vidal, que és un autor que ell adora. Hi ha qualque frase que fins i tot me recorda un vers, diu com si fos un déu petit i daurat. En Andreu estava obsessionat també per aquestes divinitats i podria funcionar molt bé com una pel·lícula d'en Agustí Villaronga, una altra persona que també dintre del cinema s'ha encarregat d'anar cap a l'horror. Per tant, la gent que vulgui emocions fortes, imatges brutalíssimes i un doi de veu que t'arrossega, que no t'explica gairebé una història, sinó que a través d'aquests minisegments te crea tota una atmosfera, és un llibre ideal. A més, és un format molt breu. És dels llibres que ha escrit en narrativa, és el més breu de tots, és el més intens. I jo crec que aquí també se nota la seva capacitat de condensació. Hola, aquesta setmana vos vull recomanar un altre llibre breu, colpidor i intens, que investiga el dolor. Vos estic parlant de la novel·la Ràbia de Sebastià Alsamora, que s'ha publicat a la seva casa editorial de sempre, que és Proa. És, evidentment, una carta de mones animals de companyia i al mateix temps és molt més, perquè Alsamora fa un homenatge en el seu ca, enverinat injustament i cruelment, però a més mos fa un viatge en els inferns i un advertiment quasi pasolinià. Mos ve a dir que tots estem en perill en Alsamora. És un llibre brutal, se llegeix d'una volada, el trobareu a la llibreria Ona, i ja vos dic jo que Ràbia en Sebastià Alsamora val molt més la pena de lo que vos podeu pensar aparentment.
Aquesta setmana us vull recomanar uns llibres que parlen sobre l'adolescència, sobre el llindar entre la infantesa i el món adult, sobre la descoberta del món i la culpa i les implicacions de fer-se grans. Es tracta d'una trilogia de Ramon Mas publicada a Edicions de 1984, són Les Afores, Els Estigmes i L'Endemà de la Teràpia, tot i que menys, però també l'incloc. Són tres llibres que parlen sobre tots aquests temes, l'adolescència, el fer-se gran, la culpa i descobrir el món. M'ha semblat interessant relacionar-los perquè Ramon Mas també té molt interès per el clarobscur, com Ferran García, molt interès pels marges i per tot allò que queda fora del carril central de la vida, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, al final, com dèiem, la història queda volgudament dissimulada, diria, no, Marina?
Sí, perquè jo no sé si volgudament o és que aquí s'escapen coses. Sí que és veritat que, clar, els temes de fons que bateguen el llibre no prenen molta força. Aquesta idea que deia el Jaume, no? El dolor, que és això que dius, que és la seva teoria base, no? El dolor és la font primària de coneixement, diu, en alguna banda, i que el dolor explica moltes més coses que cap altre sentiment. I llavors, clar, d'alguna manera és com si la novel·la justifiqués aquest interès, no, per la foscor, que segons l'autor també explica com més coses que la llum, la cosa aquesta dels marges, de la mitologia, perquè també hi ha com molt... O sigui, és un llibre molt carregat de folklore, molt carregat de cultura, diguéssim, com tradicional. I a més, el que sí que m'interessa és la idea aquesta de la natura, que l'autor ha explicat, que a ell la natura en si no li interessa, només li interessa com a experiència estètica. Sí, sí. Que això ho va dir...
En això és un autor estrictament romàntic, per dir-ho així.
Totalment. Però ja lliga amb el tema del llibre, perquè és un lloc que és real, però la història que se'ns explica és fantasia pura. Llavors, la combinació d'aquestes coses, jo crec que juga molt amb això. Hi ha un capítol d'una cosa que es diu Sotabosc, que són com uns capítols que pengen males herbes
unes càpsules a
YouTube,
que fan com... entrevistant autors de la casa.
Sí, unes entrevistes que no... Bueno, vull dir, que entrevistes estranyes, així. Però és veritat que allà em va semblar que Ferran García desplegava com molt bé el seu pensament, perquè són 20 minuts, però està com tot molt ben resumit al seu imaginari, i és on s'expliquen totes aquestes coses que veiem el llibre.
I a més jo penso que són iniciatives fora conyes que ajuden, perquè realment el veure la cara de l'autor i escoltar-lo, i en aquest sentit sí que ell ho diu també, no? Que de la natura en el fons el que li interessa és l'enigma, fins i tot ell explica que hi ha un sot en un, sí, en un arbre allà a prop del seu poble on ell mateix va tenir
que
una espècie de revelació, que hi posava el braç i que l'arbre li va explicar no quan es moriria sinó on es moriria, i ell diu una cosa molt certa, i és que és molt més fotut que et diguin on moriràs que no
que
pas quan et moriràs, perquè realment si et diuen el lloc fa molta impressió. Abans deia poder contradir-me una mica, no?, a mi mateix, i discutir a mi mateix, i per això jo penso que és bo aquest llibre. Abans deia l'obsessió amb la natura. Bé, la literatura catalana sempre ha estat agrària, sempre ha estat folklòrica,
sí.
I no cal parlar doncs de Víctor Català, fins a la, també la Núria Benditxo, per exemple. Són novel·les de gent que ha viscut a la ciutat però que curiosament troba una espècie de recent místico,
sí,
filosòfic en el camp, no? Això jo trobo que és un factor interessant.
I aquí, a més, hi ha el bagatge de tot, per exemple, autors com Vayreda, no?, que ressonen aquí, això, les guerres carlines...
Sí, els records de la darrera carlinada,
exacte,
per exemple.
Vull dir que és com aquest paisatge que està tan connotat de tantes coses, que a mi això m'agrada molt, i a més Vayreda és un autor que estaria bé com de tornar a revisitar, i això que deies tu, no, Jaume, amb Garriga Said, ara amb Ferran García, és com tot un mateix ambient,
sí,
i jo crec que n'explica moltes coses. La imatge aquesta dels bandolers, també, que és com molt potent.
Molt.
Aquí el Joan Tura aquest, que jo el feia amb el protagonista d'un western que es diu Godless, que és com així...
Molt bo, per cert.
Un dolent, és molt bo. I el jefe dels dolents,
sí,
és com una mena de Joan Tura, d'aquest antiheroi que va marcant tota la història. Però sí que és veritat que jo hi he trobat a faltar això, el marcatge de la trama, perquè jo crec que els personatges haguessin crescut més amb una trama més marcada.
En aquest sentit, se pot llegir, sí, també amb la mateixa estructura del Gran Gatsby, que vull dir, perquè ell pròpiament no té un protagonisme en res, sinó que tot se basa en la fascinació que li genera el personatge en Joan Tura. En Joan Tura m'ha dit, en Joan Tura m'ha ensenyat, en Joan Tura m'ha explicat.
Sí, és una espècie de profeta, no?
Exacte, és com aquesta, diguéssim, passió que sent a partir que coneix aquest personatge, que és el que passa amb en Gatsby, i ell passa un segon plànol, i tanmateix anant veient les coses que li passen a la seva existència, en la seva àvia i tot, etc. Però el protagonisme central on recau la trama, i això se veu a partir de la meitat de llibres, en Joan Tura, perquè en Joan Ventures és real protagonista d'aquesta història. I per això jo crec que tens aquestes problemàtiques, Marina, perquè en aquest sentit és estrany, perquè parla molt d'en Tur, després va cap a lo seu i després acaba enganxant el perquè tornem a veure totes aquestes tortures, el perquè d'aquests lligams que estableix en Ventur i d'aquest polibó que arriba a encarnar per ell amb aquest ambient degradat de malfactors i d'éssers absolutament devastadors. I clar, és com un laberint. Jo el llegeix com una espècie de laberint i tu ets una rata i vas llegint i vas passant per aquestes parets, perquè realment és una lectura molt inquietant i molt tèrbola.
Doncs esperem que aquestes guilleries continuïn triomfant, perquè com dèiem, i això crec que hi ha consens entre els tres, és una prosa molt vella, realment està molt ben escrita, està molt ben pensada i penso que és un llibre molt treballat, i Jaume, abans tu deies que els ha treballat tots i per tant ha fet una obra interessantíssima. Serà fantàstic portar en Ferran García un dia al programa i parlar dels seus llibres passats, perquè com sabeu ens agrada no només parlar de les estrenes sinó també de les reposicions, oi?
I a mi m'agrada moltíssim que estigui tenint aquest èxit, perquè també hi ha un projecte editorial al darrere. Males Herbes ha confiat en ell, se va atrevir quan era absolutament desconegut amb una novel·la molt bèstia com Recorda que moriràs,
sí,
va continuar amb Blasfèmia, a més està preparant amb el grup en Ramon i en Ricard un homenatge a en Creus, que és molt important per la recuperació d'Òpera Àcid, precisament va guanyar el Premi Recull amb un retrat d'en Creus i en aquest sentit és molt important, i m'agrada molt perquè crec que en Ferran García com a autor si ha crescut i si ha aconseguit aquest èxit, també és per aquesta aposta i per aquest aprenentatge que ha anat fent. I la cosa que jo sempre caracteritzo d'en Ferran, més enllà del dolor i de l'horror, és que té una prosa que flueix d'una manera molt xula amb idees superben lligades. Quan comences un capítol no pots aturar només de lo ben escrit que està, perquè cada plantejament lliga amb el següent.
Sí, sí, i és una veu literària molt personal, i algun dia, vaja, ja que hem lluat els seus editors, els portarem aquí amb l'autor i potser en farem una retrospectiva de les moltes que hem promès. Se'ns acumulen, però al final les farem totes.
Totes apuntades, eh?
Hem de fer Prostades, hem de fer Folknerades i també farem Garcia de Sigal. Fins llavors, Jaume, Marina, moltíssimes gràcies.
Ho volem tot, tot sota el sol i sota els rocs de la nit, sota la pell, sota el mar, seguint dictats dels instints o missatges.